a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida, com sempre, que és un autèntic plaer. Avui és dimarts, però és 1 d'abril. Comencem el mes d'abril i això vol dir, a més, que alerta amb el que escolteu o llegiu, perquè avui és el dia de les bromes d'abril, que potser no tenim tanta tradició, perquè per nosaltres és el dia per excel·lència del 28 de desembre, el dia dels Sants Innocents, el dia de les bromes, però l'1 d'abril està molt extès també, eh? Un dia en què la frontera entre la realitat i la ficció es torna més fina que mai, tot i que la realitat, podríem dir que darrerament supera la ficció. Vigila, si llegeixes que et diuen que s'ha trobat petroli al Segrià o que el Lleida Esportiu jugarà a la Champions, eh? No t'ho creguis. El Lleida Esportiu és capítol a part. Eh? Sabeu d'on surt aquesta tradició? Això té segles d'història. A mitjans del segle XVI... És curiós, perquè jo tampoc ho sabia. A mitjans del segle XVI, l'any nou se celebrava entre el 25 de març i l'1 d'abril, però un decret del rei de França va traslladar la festivitat a l'1 de gener. Tot i això, en moltes regions franceses i en algunes colònies protestants americanes van seguir celebrant l'any nou a finals de març, cosa que va fer que els titllessin de beneits, de tontos. Amb el temps, els Estats Units van decidir donar-li la volta a la història. Ja saps que són experts en això. No sé si van aplicar alguna cosa de màrqueting o què, però el van convertir l'1 d'abril en l'April Fool's Day, que és el dia de les bromes. És una jornada doncs, per gastar bromes i per fer regals enginyosos. Així que si avui et llegeixes alguna cosa que et grinyola, ull, busca-ho. Busca més d'una font, no sigui cas. Bueno, avui sempre, eh? Perquè per internet, de veritat, que no podem fer cas de tot a cegues, eh? Ni molt menys. Bueno, 1 d'abril, eh? Estem al mes d'abril, ja hem passat una quarta part ja de l'any 2025. Ull, perquè a hores d'ara estem per sobre dels 18 graus a la ciutat de Lleida. Per sobre dels 18 graus a hores d'ara, a les 12:20. Ahir fregàvem els 15, que ja era una bona temperatura. Però clar, ja ens ho van dir, dimarts pujaria molt. La temperatura mínima ha baixat als 6,9 graus. Ahir es va arribar als 24 graus, per tant, a quan arribarem avui? Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
És la pregunta, a quan arribarem avui?
Pues, teòricament estava prevista una temperatura inferior a la d'ahir.
Ah.
Ahir se va enfilar moltíssim. Van arribar fins a 29 en les comarques de Lleida. A Sant Romà de Abella, però 25, 26, la Seu d'Urgell, totes les capitals, sobretot la pujada monstruosa va ser al Pirineu, perquè es van disparar, van passar de tenir una gran nevada i un fred important durant el cap de setmana a un dilluns brutal. La Vall d'Aran també 20 graus. És a dir, suposo que hi haurà hagut un cert desglaç.
Sí, sí, segurament.
Per sota de 1.500, un augment dels cabals dels rius, que es mantindran força alts, i avui, al pas que porta, sí que podrien arribar a 25, però vamos, en principi, no, la previsió s'anava que es quedarien en 21, 22, 23, que d'unidor ja.
Sí.
Però això és vist i no vist. Ahir i avui. Demà hi ha un canvi de temps important, en quant suposarà una davallada de les temperatures màximes important, de 8 a 10 graus menys.
Caram.
Si arribem molt amunt, la davallada és molt forta.
Ja.
En un cel tapat, com està previst per demà, i plovisquejant o plovent, uns puestos poc a tres dolents, de manera molt desigual, pues arreu de Catalunya.
Bon.
Fins i tot les comarques de Lleida cap al Prepirineu, i la cara sud del Pirineu podria ploure una mica més, 15-20 litres, tornaria a reparar-se la neu, és a dir, que són uns abans i enrere, a mesura que avancem de cara a l'estiu, no avancem d'una manera lineal, uniforme, homogènia, no, d'una manera desigual. La paraula desigual és la més important,
o sigui
que hi ha la natura, però jo a vegades l'home lluita contra la desigualtat, perquè és, malauradament, és el més important en la natura.
Bueno,
és el més freqüent.
Els meus fills volen...
I en el temps també.
Agafar
amunt
els pantalons curts.
Amunt i avall, tot i que anirien avançant de cara a l'estiu.
Però, Armando, els meus fills volen treure ja posar els pantalons curts. Què els hi dic? Que s'esperin uns dies, eh?
No, que se tapin cada dia aquesta... que fa. És a dir, és, jo ja estic recomanant la gent que fa obres a l'aire lliure o que fa...
Oh, però hi haurà molt refredats.
Han de tenir una gran flexibilitat i adaptar-se a cada situació, cada dia. I no preveure amb molts dies d'antelació un esdeveniment, perquè al millor el temps se lo pot fastidiar. I més a la primavera.
Escolta, i fins quan aquesta davallada de temperatures?
Quedarà així el temps més refrescat, amb més núvols, amb plugins, demà el dia de més possibilitats de pluja, dijous i divendres més núvols que clarianes anirien tirant, i sembla que a partir de mitjans de divendres i el cap de setmana podien retornar les temperatures suaus, temperades, més de 20 graus, a veure si el cap de setmana se'n salva. Però hem d'anar així, dia a dia, sense avançar molt. Bueno. Per exemple, jo avui he vist que passaria la Setmana Santa, però no val res aquesta previsió.
A veure, no val res.
No, perquè s'anirà probablement anirà donant toms d'aquí a que arribin, no? No, vale. la primera part de la Setmana Santa, diu, seria d'escàndol, d'escàndol de bon temps.
Ah, val.
La primera part de la Setmana és el que arriba més lluny. Però té fiabilitat, és molt lluny la Setmana Santa.
Pues res, no diguem res, Armando.
Molt lluny per la previsió dels moviments de l'aire, no
pues
per
no
altres temes.
Molt bé, Armando, escolta, tornem a parlar divendres. Doncs
pues demà a refrescar-nos una mica.
Gràcies, Armando.
I aprofitar el dia, la tarda d'avui, que serà també de pantalón curt i màniga curt.
I tant que sí.
Adéu.
Bona setmana. Tarda. No diguem res de la... Setmana Santa, que no comencem a cancel·lar alguna història. Escolta, que faci el temps que vulgui, ens adaptem i ja està. Vinga, para orella.
Posa a prova el teu coneixement musical. Acceptes el repte? Una frase és una pista. T'atreveixes a jugar amb nosaltres? Endevina la cançó i podràs anar a dinar o sopar al Tram Braseria. Aquesta és la pista.
En quina cançó es diu?
Algú va trobar una carta que em vas escriure a la ràdio i van explicar al món com et senties.
Envia el títol de la cançó i el grup o intèrpret en un missatge de WhatsApp al 664-526-180 i podràs guanyar un dinar o sopar al Tram Braseria. Ets un malhome? Demostra-ho.
Doncs apa, ja ho saps, tu prova enviant missatges. 664-526-180.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El más fuerte. El más duro. El mejor.
¿Cómo lo sabe?
Jack Norris.
Es lógico que así sea.
Delta Force. El domingo a las 12:30 de la noche en 13.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Bellera, el restaurant. Un clàssic de la bona taula des de fa generacions. Una cuina de sempre, amb tradició, on cada plat és fruit d'un treball acurat i fet amb passió. Els arrossos, el marisc, el peix, la carn, els postres. Restaurant Bellera, la cuina amb amb aquells detalls que marquen la diferència des de fa 60 anys. A Lleida, al carrer Vallcalent 16, restaurantbellera.com.
Copa Lleida.
Doncs apa, que són 2:15 eh? 2:15 Anem directes cap a la 1 és dimarts amb la tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats amb nosaltres el David Melé de Junts.
Bon dia al dematí.
Bon dia, David. Què miraves?
17, tens 10, 17 segons. Sempre se'ns fa cura, això. I pare, és culpa teu, eh?
Però clavat, has vist, eh?
Bueno, va.
Que bé que anem.
Avui bastant bé.
Laura Vergés, de Comú de Lleida, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Xavi Estrada, d'Esquerra, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anna Florista, Partit Popular, bon dia.
Molt bon dia.
Pilar Bosch, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I Glòria Rico, de Vox, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Per cert, què tal va anar el ple? Va passar el que havia de passar? No? Alguna sorpresa? Alguna cosa que m'hagueu d'explicar? Que jo és que no el segueixo.
No el segueixo. El
no. Bueno, vam tenir... No va venir l'alcalde, és una com a novetat. No? Va presidir la Begoña Iglesias, però un dia vam tenir algú president, una dona president al ple.
Molt bé.
Però a part de tot, no, va estar un ple tranquil.
Va haver quatre mocions, sí, vam aprovar lo de les bonificacions de les escombreries. Bé.
Va haver dos mocions d'entitats, de sí. L'associació del Covid persistent, demanant més suport de l'Ajuntament per aconseguir una millor atenció del sistema sanitari públic. També una moció de la Marea Pensionista, que demanava la municipalització del servei d'autobús i la millora de lo que són les parades, les marquesines i bancs i més informació a les parades, així com altres millores amb el servei de transport urbà.
I lo de Mercosur.
Sí, dues mocions de grups municipals.
La Segrat. Jo és que Mercosur...
Estan fent memòria,
eh?
Bé.
Sí. Bueno, sembla que faci molts dies, fa quatre dies, eh?
Sí.
Però va passar el cap de setmana i vam fer un munt de coses. El cap de setmana que vam anar al pícnic, vam anar a l'horta, vam anar a continuar i vam fer de coses.
Vam voltar molt.
Vau estar al pícnic?
Sí.
No.
Jo estava fora de Lleida, vull dir que no sé si a baix del riu afecta molt el tema del vent o no.
Va molestar.
Bueno, a primera hora sí, després al vespre menys.
Va baixar la intensitat
i s'està...
Però el divendres sí que patia mentre cometes la gent que ve. Al final, un event organitzat per l'Ajuntament que sempre desitges que vagi bé com aquest, el divendres sí que patien perquè a última hora feia molt fred i feia aire. Sí. I crec que tot i així es va respectar i de cara al final a la tarda, inclús em sembla, si no m'equivoco, que es va allargar. Jo vaig estar al migdia sobretot. Uh-huh. I al final és una prova de foc del que es pot fer el riu o no es pot fer el riu.
És que al riu es poden fer moltes coses, eh?
Ben controlat, ben organitzat, i jo crec que sí que... Aquesta frase que deien la gent gran, eh? Lleida viu d'esquenes al riu, però encara la sentim, jo crec que no, però jo crec que ha passat moltes coses. Però crec que aquest esdeveniments com aquest, jo crec que sumen molt amb aquest aspecte, i trobar quin és el clic. Al final tampoc no es pot abusar d'aquest tipus de vents, però sí que sabia trobar l'equilibri, i al final ficava en valor moltes el garrotín, la gastronomia, els productes de l'horta, productes de proximitat, vull dir que jo crec que com a primera experiència crec que va ser molt positiva, i més enllà de felicitar la Pilar com a responsable i els tècnics municipals, que realment sempre hem parlat que la clau són els tècnics i els funcionaris, que crec que en aquest cas concret se van bocar.
Jo deia que dissabte vaig estar fora, diumenge sí que vaig estar a Lleida.
Vas anar a Lleida o vas estar a Lleida?
Vaig estar a Lleida, vaig anar a Lleida, sí.
Ah, vaig anar a Lleida.
Mentre li dono un minut a la Pilar Bosch perquè em proposi de quin tema vol parlar avui, perquè clar, si no, sempre ve i m'enganxa temes que no li van, li vull preguntar al Xavi Estrada, perquè vam coincidir al camp d'esports.
Hi eres tu, Mele.
Sí, però estava amagat en un altre lloc, plorant.
Però us podríeu explicar per què no cobren, per què no van entrenar dilluns.
Aquesta pel·lícula que està passant al camp d'esports és una pel·lícula que a Segona Federació ja l'hem vist més d'una vegada, no només a Lleida, eh? Normalment aquestes pel·lícules tenen un final complicat. No sé com ho veieu.
Bueno, són pel·lícules que, malauradament, molt bé comenta Ricard, no passen només i exclusivament a Lleida, sinó
que
malauradament passen, i tampoc passen només a Segona Ref. Però bé, jo també voldria ser cautelós, perquè de moment només tenim doncs l'opinió dels, segons les mitjans de comunicació, dels afectats, dels jugadors, dels entrenadors de la base i dels treballadors, però també falta escoltar quin és el, no, el discurs i l'opinió del, en aquest cas, del president, no, del senyor Pereira. Avui, de fet,
sí, ha fet un tuit en
les xarxes,
sí,
dient que no? Ha de vindre per fer una roda de premsa i, bueno, ja explicarà el que hi ha d'explicar. A mi no m'agrada parlar sense tindre la informació de què és el que, no, el que, si, que falta pagar, quines són les quantitats, en quina gent està afectant. Quan una persona, un treballador, doncs se sent agraviat en aquest sentit, té un mecanisme per poder denunciar. Els jugadors tenen l'AFE. De moment, des de l'AFE, no, que jo conegui, a dia d'avui no hi ha cap tipus de denúncia. Evidentment, tot el que es pugui resoldre dintre del club, molt millor, perquè al final estem en un moment també complex, en el sentit de que s'acaba la temporada, s'està lluitant, sí, doncs, bueno, un dels objectius era poder lluitar per estar playoff. Després de la derrota d'aquest últim partit es fica la cosa bastant més complicada, però evidentment no és la situació, no, que tots voldríem en aquest sentit. Vull dir que quan abans es puguin resoldre, doncs, aquest tipus de coses, molt millor per tots.
Molt bé. David, tu estàs amagat, dius?
No, és una faceta, no, amagat no, però...
Nosaltres mai ens amaguem.
No, al contrari, vull dir, al final del camp d'esports no m'he amagat mai en aquest aspecte. El que passa que com a soci des de fa més de 35 anys, pues la vida de la situació no és agradable. I sempre ho han dit, i fa molts anys que ho hem parlat. I els darrers mesos, les situacions de tot, si la piloteta no entra, es compliquen.
Sí,
es compliquen molt més.
És la clau,
Es compliquen molt més a nivell de tot, a nivell emocional, a nivell de tot, i sense cap mena de dubte que les notícies no són les que voldríem sentir, però hem d'esperar en cada moment. I de l'altra manera, doncs, vam tenir també el hockey, que vam tindre la mala sort de no classificar-nos per la final, però els seguidors del bàsquet i això també...
Bueno, però Força Lleida sí que li va entrar...
Per això et dic, hem de parlar. Va ser un dragon cant d'emocions. I l'EM,
el bàsquet...
I l'EM,
volei, Malàfia, que ja ho tenim bé.
El volei ja va fer l'ascens la setmana passada, l'EM femení té peu i mig a jugar a la promoció, vull dir que, bueno...
Bueno, aquest cap de setmana ha sigut un d'aquells més de
dir... Tu, Pilar, ves pensant, que ara et pregunto.
A Lleida no passen coses, passen moltíssimes, gràcies a Déu, passen moltíssimes coses, i les entitats i les associacions són les que tiren endavant moltíssimes activitats, i aquest cap de setmana n'hi va ser un, i ara com que ja que és el calentament de lo que és l'abril i el maig, vull dir que al final estem precalentats.
O sigui que ara saltarem de cop al juny, com el que diuen.
No, però no és que no existeixin.
No, perquè va molt ràpid.
No, però no és que no existeixin, és que no pararem per casa, aprofitarem els micròfons per saludar la gent de casa. Hola, què tal? Estem bé?
No farem una videoconferència.
Bueno, Pilar Bosch, regidora de Cultura, de Promoció de la Ciutat i de Consum i del Barri de l'Escorxador.
I Sant Ignasi, que no se m'enfadi.
Això,
i
Sant Ignasi,
també Germanó i Pius 12.
Déu-n'hi-do.
I Universitat.
Molt bé.
No se m'enfadi ningú.
Escolta, de què vols parlar avui?
De què voldria parlar?
Quin tema vols treure?
Bueno, el primer jo crec que és felicitar a Lleida Turisme pel gran pícnic, perquè ha sigut el tret de sortida a la Regió Mundial de la Gastronomia, que ha de posar Lleida al mapa, doncs, amb gastronomia i també amb cultura. I després, parlant de grans esdeveniments, aquest diumenge rebem a 1.300 cantaires de tot Catalunya, el Lleida Canta, que és un esdeveniment que porten fent 15 anys ja. I aquest any el leitmotiv són els museus, o sigui, 6 museus de la ciutat acullen amb aquests cantaires que aniran fent ruta a cantar amb grups, perquè 1.300 no ens he
cantat. No, però super xulo, de veritat.
Però això sí, és molt bonic, perquè porta gent, a més que no tothom que ve podrà visitar tots els museus, i llavors sempre és una mica allò posar la mel als llavis a la gent que ve de fora i doncs animar-los a que tornin un altre cap de setmana a quedar-s'hi.
Ja que parlaves del riu, de les activitats que es poden fer al riu, del potencial que hi ha, perquè de lloc n'hi ha molt, voldria saber, perquè m'expliquéssiu, què es pot i què no es pot fer al riu a hores d'ara. Perquè un, com a ciutadà, sempre ha pensat, escolta, això ho hauríem d'explotar més, es podria obrir doncs algun bar, alguna zona de restauració, a la zona de la gespa, unes terrasses a l'estiu.
Tenim l'imaginari de les platges de Lleida, ho tenim, ho tenim encaminat.
Estan portant.
Ara trobarem els regidors més avantatjats, a veure si han participat del
Però vull saber que amb les normatives actuals i com està tot plegat, què es pot i què no es pot fer, perquè a vegades la gent reclamem, però reclamem coses que realment no es poden fer.
Bueno, hi ha la normativa de la Xeixa, primer de tot, no? Perquè el que hem de dir és que l'espai del voral del riu no és un espai municipal, sinó que depèn de la Xe, i per tant s'ha de dir que totes aquestes activitats que es facin a la normativa que ells marquen, i per tant això que proposes tu, no? Aquests quiosques fixes, doncs no es poden fer, però si són movibles, sí. Ah. I llavors, bueno, hauria de ser un... les propostes que es presentin sempre hauran de passar aquesta criba, no? De la normativa. Però vaja, baixar el riu...
Ja, però una cosa temporal sí que es pot muntar. Sí,
igual que s'ha fet el pícnic aquest cap de setmana, se podria muntar més sovint activitats
paradetes. A part d'activitats, parlo de tenir una terrassa, per exemple, de cara al bon temps, a tot l'estiu.
Fixe no pot estar, se pot muntar...
per un esdeveniment
food trucks tan de moda
com
se va muntar el dissabte, no? amb lo del pícnic. Se poden fer coses que ja s'estaven fent, també hi ha molta gent que ja està gaudint, sembla com si ningú fes res a la vora del riu.
Hi ha molta gent
a la vora del riu, sí, que ja fa coses, no? d'esport o passar l'estona simplement en un lloc agradable, amb un llibre o amb un mòbil, ara potser més mòbils que llibres, però vaja, vull dir que et pots seure allà a passar l'estona o estar amb amics, a fer un partit de futbol, o que ja ho fa molta gent.
De les platges?
Bueno, les platges, senyor Meler, una proposta del govern de les 100, de les 100 idees fantàstiques que s'havien...
Però per què em miren mitjans?
No, perquè jo no sé si dic, perquè si junts els hi portàveu la sorra o no...
Jo també ho he escoltat, això, però no sé si... Avui és...
Jo no me n'amagaré mai. Això ha de ser un dels grans projectes en campanya electoral del Partit Socialista. I jo us he de dir que a mi el concepte com a tal deu ser molt lluitari, per a mi el concepte de platges de Lleida, a mi de sortida no m'agrada. Tenim un riu, tenim el riu Segre i qualsevol imaginem que podem fer sobre el riu, més enllà de les platges que això. Llavors, dit això, és un dels projectes del Partit Socialista.
Però això, Pilar, està encara sobre la taula?
Sí,
o ja...
Tant, s'està treballant i s'està treballant amb participació ciutadana.
I això es vol fer el marge dret o esquerre del riu Segre, a la zona de la canalització?
Bueno, hi ha tot un projecte que es va plantejar, o sigui, hi ha un projecte escrit i dibuixat, però no es vol fer unilateralment com a proposta municipal, sinó que el que voldríem és que la ciutadania, doncs, hi digués la seva, com hem vingut fent amb totes les altres qüestions.
Estació,
no?
d'autobusos...
Hi ha diversos processos.
Santana, no? Vull dir, hi ha diversos processos que estan oberts, i en el que voldríem, doncs, això, que la ciutadania hi participi. Intentem fer sempre aquests processos en el marc tècnic, també, no? Perquè per imaginar, podem imaginar qualsevol cosa, però si dones ales per imaginar l'impossible, clar, després, o sigui, jo crec que el que s'està fent bé és que es posa primer un marc tècnic i aleshores la ciutadania que està participant, doncs, pot fer propostes que s'adiguin amb aquest marc tècnic, no? Llavors, les platges de Lleida perquè es diuen platges, perquè és una picada d'ullet a altres ciutats europees d'interior, que també n'hi han dit platges. Sí, vull dir, sense cap pudor.
Però ara no podem comparar lo del Sena amb lo del Segre, perquè hi ha molta diferència.
És molt més xulo el Segre.
Bueno,
home, però falta... I l'aigua, jo crec que l'aigua està millor la nostra.
Tindre la comoditat encara queda molt recorregut.
Què dius? A veure.
No, dic que quan hi ha poc cabal al Segre hi ha més algues que aigua.
Hi
ha un tema que també comentava la senyora Vergés i que també ha tret sobre la taula, senyora Bosch, i és el tema dels avisos de la Che. Al final no deixa de ser la llera del riu, que com va passar, no?, aquests dies que hi havia un avís d'inuncat, i que vulguis o no, això també et limita molt a l'hora de fer segons quin tipus d'activitats.
Sí, bueno, això no ho hem d'oblidar. Evidentment has d'estar amatent a fer el seguiment, no? Evidentment la seguretat és la prioritat sempre, sempre. Però vaja... que crec que vull dir, hi ha recursos per estar
per això et dic que entenc,
informats jo a temps real de qualsevol possible... no?
Bàsicament, per evitar...
Però jo us fico un exemple. Al final, el que cal trobar, i en la línia del que comentaves, és a dir, quines activitats la Che, amb una supervisió i amb un control, ens deixaria poder fer a la Llera del Riu? Perquè al final aquí estem parlant...
El que passa és que, home, això, a veure, som incapaços d'obrir els patis dels col·legis, on no hi ha cap problema de que, si no un dit ni res, que és obrir una porta i deixar que la gent jugui a bàsquet, per exemple, això no ho estem fent. Llavors volem ara les platges del riu i que no sé si preteneu que ens puguin banyar el riu...
Amb...
les platges és per banyar-se. No sé molt bé quina és la idea, que serà molt complicada per tot això que estem dient, i per motius de seguretat i socorristes i infraestructures de posar i treure, etc. Quan tenim moltes infraestructures a la ciutat ja existents i molt més fàcils d'utilitzar, que no les estem explotant. A mi és una mica... sí que me fa una mica de... me genera alguns dubtes, no, tots aquests processos, que ara estarem un munt de temps parlant de les platges, i dius, bueno, jo vull parlar, per exemple, dels patis escolars. Per què no estan oberts?
O dels equipaments que tenen aigua, com el Juanjo Garra, que la podien traspassar.
Vull dir que a vegades també ens posem a parlar de coses que està molt bé imaginar, i coses que tenim i que podíem estar utilitzant. Lo dels patis escolars, valentíssim. Sí que se n'han obert algun.
És una realitat, sí.
Sí, però a veure quants n'hi ha d'oberts i quin model d'ús.
Però sí que és cert que nosaltres hem rebut felicitacions de les persones que n'estan fent ús, perquè ja s'està, vull dir, ja s'ha començat a treballar.
Quins s'ha obert?
Jo personalment no, com que no...
Jo tampoc.
No
que jo crec que se van obrir les que es van obrir a l'anterior mandat i no sé si n'han obert un mes.
L'últim dels que està, per exemple, és Príncep de Viana, però sí que és veritat que ja que hi ha patis oberts, al final són centres educatius que fiquen a disposició de la ciutadania doncs aquests espais, que està molt bé perquè es puguin reutilitzar, però també jo crec que l'Ajuntament aquí hi hauria d'invertir uns diners. Hi ha un desgast de la pista, que després s'utilitza doncs, a l'escola, dels bancs, de ficar material que es pugui aprofitar, i ja que fan doncs, aquest pas, no?, d'obrir-se a la societat. A Príncep de Viana, per exemple, és un barri precisament que falten moltes instal·lacions i molts equipaments municipals, i aquesta pot ser una bona manera de fer, no?, de crear aquestes sinergies entre les entitats, la pròpia ciutadania, i aprofitar l'espai. Jo crec que aquí, més enllà de pensar en platges, pensar en coses que al ciutadà li toque de bastant més a prop, perquè al final és el que té just davant de casa i pot utilitzar.
Bueno, pues que els oients guarden una altra vegada la maca, que no la utilitzaran aquest estiu.
No, jo soc el que penso que es pot parlar de platges, que es parla de
mar. Us anava a posar sobre la taula un altre, sí, bueno, més o menys relacionat, el tema de les bases del Picat, perquè també és un tema recurrent de la ciutat de Lleida, que sí, que no, des de que van tancar fa ja no sé quants anys, allí s'hi ha projectat coses i s'han desprojectat, s'ha aprovat el càmping i me sembla que no sé si s'està treballant, però sí que he vist que s'està renaturalitzant una zona de les bases. Jo no sé el projecte de les bases com quedarà, és a dir, entenc que no hi ha piscines i no sé el parc com quedarà i per què serà.
S'està renaturalitzant, però és del llegat anterior.
I la fauna i la flora.
Pot dir la seva, que jo, o la Laura.
No és per res, però qui hem estat de petits a les bases ens fa una pena horrorosa.
Sí, jo entenc que recuperar-ho com a piscines és complicat avui en dia perquè n'hi ha els barris.
S'han dedicat a fer una piscina a cada barri. A mi m'hagués agradat que allí siguessin les piscines de tota Lleida. Tu saps el que costa a cada barri? Mantenir una piscina, o sigui, és increïble. Bueno, s'han dedicat, el govern socialista fa 40 anys que es dedica a fer una piscina en cada barri. I això ara ja està fet, però costa moltíssim. Les bases del Picat, qui no ha anat? Tu has anat a les bases? Bueno, estem fantàstiques.
Amb 150.000 habitants, doncs no hi cabríem tots a les bases del Picat.
Evidentment.
Està molt bé que la gent dels barris tingui més a prop un...
Bueno, caldria fer alguna més, segur, però aquell espai era magnífic. Jo no ho entenc com s'ha deixat perdre d'aquesta manera, que ara necessita una inversió increïble, perquè, clar, ja està molt deixat, i jo crec que seria un espai per gaudir increïble.
El projecte que hi ha ara a les bases, quin és?
Renaturalització.
Plantar-les, enjardinar una mica.
Però, Anna, aquest no és un projecte d'ara, aquest és un projecte que ve del... Això és llegat, és un mandat anterior, que ara, com altres coses acaben sortint.
A la Comissió d'Urbanisme s'havia de portar
la licitació.
La licitació amb les
característiques del càmping.
Tècniques del càmping, això. Jo entenc que va ser aquí. Però una cosa que m'agrada sempre dir, aquesta és de corporativisme. les bases estan molt xules, estan molt tractades, estan molt cuidades, que es cuiden cada dia. Vull dir, podrien estar millor, no tinc cap mena de dubte, però com que sempre ho dic així per defecte professional, perquè hi ha l'escola de jardineria de Limo, que fan el manteniment, i m'agrada que hem de lluitar, no, i cada cap de setmana...
Això no va en contra de Limo, no, ni molt
que
més.
Que m'agrada dir que s'ha de fer, que hi ha d'haver projecte i això, i que el càmping és una de les opcions, sí, però vull dir que el manteniment se fa i se fa adequadament, igual que estava la Lleida.
Però que és un espai sense utilitzar, sí, que és veritat, sense gaudir de la població de Lleida, això és una evidència.
Això és una evidència, sí, no vam perdre una oportunitat.
Hi ha el projecte que ve del mandat anterior de renaturalització, que esperem que es recuperi tota la part que ens havien abocat totes les runes de les instal·lacions anteriors i no hi creixia res. I després hi ha el projecte del càmping, que certament semblava a inici de mandat que anava, jo me'n recordo, amb una fira de municipal, ja que es va presentar com això ho tindrem ja, sí, i sembla que s'ha quedat aturat.
Està molt endarrere.
Sembla que ha quedat aturat, però en tot cas també hi havia un projecte de càmping ja del mandat passat. A nosaltres sí que ens preocupava una qüestió, que era la mida, no?, d'aquest càmping, de quina era la superfície que es deixava, perquè al final un càmping no deixa de ser un ús privatiu, que per tant no seria precisament per la gent de Lleida que no anirem al càmping al Picat. Per tant, seria més enfocat a turisme, i nosaltres reclamàvem que es deixés una part pública més àmplia per al gaudi de la gent de Lleida, que ara mateix tampoc és del tot cert que ningú l'estigui gaudint, perquè moltes vegades, bueno, ara amb les obres pot ser no tant, però mentrestant sí que hi ha hagut molta gent que hi anava a fer el pícnic.
I de fet hi ha moltes entitats que també aprofiten, per exemple, la pista d'atletisme, que jo, mira, m'aventuro i llanço una proposta. Jo crec que és un espai idíl·lic per tindre equipaments municipals a la ciutat de Lleida, tenint una pista d'atletisme.
Però després va ser el cap de setmana i està tancada. Vull dir, jo he anat i està tancada.
Bueno, està tancada quan no deixen de fer competició.
Claro,
per
això.
En fan bastantes,
no es pot gaudir sempre.
Però penso que són espais que estan molt ben comunicats amb la ciutat, amb l'exterior, també per les sortides, que probablement no creen tanta problemàtica dintre de la ciutat quan has de creuar-la, i sobretot amb cotxe, per exemple, i de que, ostres, en els últims, no sé, 20, 30 anys, més enllà de lo que és la pista d'atletisme, no tenim res més, no? I, bueno, aquí ho llancem.
Bueno, doncs, tenim feina per pensar què fem amb espais, l'estació d'autobusos, i ara sembla que torna a sobrevolar la idea del centre penitenciari. Això ve molt, molt més a llarg plaç, però veient fotografies de com està a dins, i que ja ens ho havien explicat els treballadors, de que la inversió que s'ha de fer dins per deixar-la normal és tan alta, quasi bé, com fer-ne un de nou, doncs torna a sobrevolar la idea de fer un centre penitenciari fora i a veure què fem amb tots aquells metres quadrats.
Vosaltres, això, com a Vox...
S'està fent un imaginament, també, d'això.
Com a Vox, te puc dir...
No, crec que l'Ajuntament n'ha demanat.
Ja, ho ha demanat, però nosaltres t'heu de dir, com a grup parlamentari de Vox, abans d'entrar a l'Ajuntament, ja ho havien demanat al Parlament de Catalunya de treure la presó d'aquí. Vull dir, perquè vam ser els primers. Després sí que va anar l'alcalde a demanar-ho també al Parlament i no va tindre el suport necessari, o no sé com va passar. Ho pot explicar la Pilar. Però si és veritat que costa molt més reformar el que hi ha que treure d'aquí. I, bueno, pues el futur sembla que és separar més les presons. Vull dir, amb això estem d'acord i amb això... Vull dir que amb
però
això
el trasllat de la presó del nucli urbà no és una qüestió d'ideologia, és una qüestió de sentit
comú. Exacte.
És a dir, s'ha quedat a dintre de la trama urbana i és evident que s'ha de treure d'allí. Per què? Pues perquè ja no reuneix no sols les condicions, però és que aquells solar, que és molt gran, se pot utilitzar i donar una finalitat per molts equipaments que aniria molt bé per la ciutat i també pels residents de Ciutat Jardí, però també hem de mirar que és una seguretat per a la ciutadania, és millorar la qualitat de vida de la ciutadania, i després ja és una qüestió de dignitat, que si tu la trasllades, la fas en totes les mesures adients de lo que avui en dia ha de ser un centre penitenciari, evidentment dotes de més seguretat, no solo a les persones que hi treballen, sinó també als propis reclusos. S'ha d'abogar perquè jo considero que això ha sigut per Lleida un abandonament total institucional. No hi ha cap capital a Catalunya que tingui una presó dintre del nucli urbà i, per tant, Lleida no ha de ser de menys. Vull dir que la Generalitat ha d'obtindre els recursos d'on sigui per fer aquest trasllat, i això no vol dir que deixi d'invertir en CAPs, en escoles, sinó que ben planificat i optimitzant, com diria la Pilar, els recursos, evidentment se pot portar terme.
Sí, però...
I jo crec que la societat ho demanda. No pots fer una inversió com d'aquestes característiques a la presó, que és totalment obsoleta, que ja no respon al model penitenciari que ha de ser al segle XXI i que, evidentment, ha de sortir de la trabora.
No, jo amb això que comentes estic d'acord. L'únic que... Jo, per mi, el que és capdalt és precisament ara que s'estan fent aquestes reunions amb els grups.
Hi ha la taula cívica.
Que hi ha el tema del POUM sobre la taula. Jo crec que aquesta és una decisió estratègica, precisament, i molt important,
sí,
de la ciutat que nosaltres...
Però
perquè...
depèn de la Generalitat, no?
Sí,
depèn de la,
sí, però no ens oblidem que al final estem parlant de... Pràcticament estem sobre els 30.000 metres quadrats. Vull dir que no parlem de sí. Parlem d'un terreny bastant gran, d'una ubicació que se li ha de buscar, i a dia d'avui també s'han fet moltes preguntes a la comissió, en part també per les associacions de veïns afectades, no? Que són les primeres que volen tenir una resposta per part del govern de quina és o com està projectada, doncs, aquesta pressió, i si està dintre de la trama urbana o a l'extraradi, i on de l'extraradi, si es queda anar fora de la ciutat.
Ha de quedar fora de la ciutat.
Ha de quedar fora, sí.
Però està clar que és una decisió molt estratègica, perquè evidentment com canvia de seguir tenint la presó tal com està o no tenir-la. Bueno, també va fer unes declaracions el conseller dient que s'està buscant.
Això ha sigut al llarg del temps que ja s'ha cronificat, perquè sol fer pedaços de manteniments i tot això evidencia que feia és un pou sense fons. Mm-hmm. Has de prendre la decisió política i valenta de com ho fas i mirar d'on treus els recursos, sense deixar altres aspectes que també has de cobrir, però realment és una planificació de futur i és un tema que està sobre la taula, que la Generalitat i el que és la Conselleria de Justícia s'ho ha de plantejar, perquè ja no et dic, no és la seguretat dels reclusos, és que és la seguretat dels funcionaris que hi treballen i que no respon al model penitenciari actual, con lo qual, quan una cosa és obsoleta, has de prendre una decisió, i aquesta decisió s'està endarrerint, perquè des de que van començar fa anys a dir que la traslladaven a Tàrrega, quan era consellera a Montserrat Tura, mira que ha plogut i
de totes maneres, el dia que acabin decidint, si s'acaba decidint,
sí, jo anava a dir
que passi,
fins que se construeixi, fins que se traslladi,
que decideixin treure-la.
Això no crec que...
Decidir on va, després allà on vagi segur que hi haurà,
sí,
protestes.
Clar,
no crec que ho veiem nosaltres.
Però si no comences mai... Vull,
ara aventurar-nos sense no tenir ni idea, però estem parlant de mínim 10 anys, vist això.
Ara quan ha dit el de Tàrrega, m'ha recordat que deia molt jove, la gent va començar a comprar pisos a Tàrrega, tu. Però fa molts anys d'això.
A veure, la gent també va començar a comprar pisos al costat de l'estació, sí, perquè arribava l'AVE i tota la història, i gent de Barcelona, i llavors com va acabar
l'història.
I pàrquings. Perquè tothom vindria...
Dia de Madrid per anar a esquiar i deixar...
Tothom.
Amb helicòpter.
Mira la notícia que surt, que els pàrquings a la zona alta són els dels més cars, vull dir...
Tot arreu.
A la zona... Bueno, ha sortit la notícia avui, me sembla que avui, no? I 30.000 euros, jo m'he quedat...
Només una entrada d'un pis, com aquell que diu.
És que és molts diners, és molts diners.
En fi, que al final, sense voler, ens trobarem amb un munt de metres quadrats disponibles a la ciutat i el problema és saber què en fem.
Bueno, ja hi trobarem finalitat.
Ah, això està clar.
A la tertúlia li direm...
També podem posar unes platges més a la zona.
Anna, el tema de les platges perquè és un tema que t'ha agradat.
Eh? Passa el canal, però...
Que et va agradar, vull dir.
La sorra de la persona podem...
Bueno, deixeu-me que arribem a la una amb la Pilar, tornant a recordar el que passarà aquest proper cap de setmana, que m'ha semblat una activitat interessant, la dels cantaires.
Bueno, m'ha quedat pendent l'espectacle que s'ha coproduït amb l'Ajuntament, el diumenge a la tarda el farem a l'Auditori.
Ah.
Lleida, ciutat del Garrotín, on expliquem tota la història del Garrotín a la ciutat a través de l'experiència de la família Parrano i de totes les altres famílies coetànies a la família Parrano a Lleida. I bueno, una mica per posar en valor, doncs, aquest patrimoni material que tenim de la ciutat. I ho fem amb un espectacle que no només serà un espectacle, sinó que també hem produït un audiovisual perquè quedi, perquè no sigui només una cosa fina.
Doncs mira, el que dèiem abans, al càmping segurament la gent de Lleida no hi anirem, però aquest espectacle no està de més conèixer una mica la història quan parlem del Garrotín, i ja està. Un cop a la vida no fa mal, vull dir que és història de casa, només faltaria.
Sí.
Bé, doncs escolta, que estem a la una. Vigileu que avui és dia 1 d'abril, és l'April Fool's Day, és això del dia de les bromes, el món anglosaxó.
Sí.
Eh?
Sí.
Sí, és el Sants.
Primera notícia.
Doncs,
si heu llegit alguna cosa estranya, igual ve d'aquí, tot i que Espanya i a Sud-amèrica ho fem el 28 de desembre, però ja sabeu que aquests costums arrelen ràpidament. A Pilar, Anna, Xavi, Dani, David, Glòria i Laura, gràcies, bona setmana.
Igualment,
gràcies a tu. Estàs escoltant Herrera a Cope Lleida i ara seguim explicant-te tot el que t'interessa al migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida. Ja saps que hi tornem demà a les 12:20, que acabis de passar. Un bon dimarts i una bona entrada al mes d'abril.